Parlem de... Un espai que t'acosten Cugat Mèdia i l'Orquestra Simfònica Sant Cugat per introduir-te en l'experiència musical dels concerts de l'Orquestra Simfònica al Teatre Auditori Sant Cugat. Avui parlem de la quarta de Brahms.
Seria una entrevista que deien que... que ella deia que sempre li deien que la seva música semblava que fos música de cinema, llavors va dir, doncs molt bé, faré a propòsit música de cinema, no? Però a la que no hi ha la pel·lícula. Llavors, no hi ha la pel·lícula perquè no cal la pel·lícula. La segona obra que escoltarem serà de Beethoven, el trio concert, triple concert en do major. Llavors, què vol dir un triple concert? Un triple concert no vol dir que sigui tres vegades un concert, vol dir que és un concert per tres instruments solistes. Això és una cosa que, a més, és una cosa bastant extraordinària, perquè Beethoven ho va fer en aquest concert i no ho va tornar a fer mai més. I hi ha alguns casos puntuals de quatre instruments que fan un concert, dos instruments que fan un concert, tant abans com després, però realment no és una formació que sigui habitual al repertori de concerts. Llavors, va ser una obra que ell va composar entre 1803 i 1804, i hem de tenir en compte que aquesta és una època de producció de Beethoven a la que va composar moltes òperes. Per exemple, és l'època de la Sinfonia Heroica, però també és l'època d'altres obres com la Sonata Waldstein, o fins i tot la Passionata o la Kreutzer, obres de gran virtuosisme, sobretot pel tema del piano. Llavors, en aquest context va decidir composar aquest triple concert seguint una mena, la idea de fer un concert per solista, però que en lloc de ser per un solista sigui per tres. Això que és el que li permet a ell? Li permet combinar les possibilitats de demostrar les capacitats dels diferents instruments com a solistes i al mateix temps de càmera. És a dir, és com si estiguessis fent un concert de cambra i al mateix temps un concert d'orquestra. Sí? Llavors, aquesta idea, suposo que a nosaltres ens pot sonar perquè havíem escoltat el que eren les sinfonies concertants, no? Però les sinfonies concertants, els dos grups instrumentals tenen gairebé la mateixa importància, encara que es vagin alternant. I en aquest cas, els instruments fan de solistes, és a dir, s'espera que ells s'expressin i que facin, a més, aquest virtuosisme. Llavors tenim el primer temps, que seria l'allegro. Té una forma, una estructura d'una forma sonata. Llavors, sense voler ser tampoc molt tècnics, perquè jo crec que de música no hem de tenir por dels termes musicals o dels termes tècnics, però després també hem de saber nosaltres que el que nosaltres anem és a gaudir. És a dir, si jo vaig al concert i sé quin és el tema i l'identifico, molt bé, doncs molt bé. Si no, ho pots gaudir exactament igual. D'acord? Llavors, té una estructura que comença per una introducció d'orquestra. Per què? Perquè l'estructura dels concerts per instruments solistes comença gairebé sempre, no sempre, amb una introducció de l'orquestra. Llavors, quan l'orquestra ha fet la seva introducció, entren els instruments solistes, sí? I fan el que es diu la exposició. Fan primer un tema, després es mouen cap al segon, sí? I després tenim el desenvolupament i es torna una altra vegada a fer aquesta primera exposició. Llavors, en aquest cas, aquesta seria, us posaré només al començament de la introducció de l'orquestra.
Thank you.
detall aquí, però després ho escoltareu sense. Molt bé, llavors heu vist que comença primer amb els instruments més greus i comença fent un crescendo, presenta, fa aquesta pujada i després fa una presentació del tema. Llavors, una de les altres característiques d'aquest concert és la importància que dona a un instrument que fins a aquest moment no se li donava tanta importància, sobretot per un registre de solista, com és el violoncel. És a dir, hi havia una preferència pels instruments més aguts, com podrien ser el violí o fins i tot el piano, perquè permetia molta agilitat i molt virtuosisme. I en aquest cas, Beethoven el que fa és aprofitar totes les possibilitats expressives que té el violoncel. Llavors el tenim aquí. Llavors això perquè veieu una mica com han entrat els tres instruments i com és aquest diàleg, que és com un diàleg íntim d'un grup de cambra, però un context d'una orquestra sinfònica. Llavors això es va desenvolupant, segons l'esquema que us havia posat abans, fins que arriben a la coda. Llavors el largo, que és el segon moviment, està en una tonalitat que és la bemoll major. Llavors, això no és que vulgui dir res més important que està bastant lluny del do, i ja sapigueu que això ho notareu molt al color de la música. Llavors, aquest és un moviment que és un moviment lent i, a més, és un moviment molt expressiu, molt curt. Sí? No sé si vosaltres coneixeu, si us ve al cap, el segon moviment del quart concert, si no, el podeu buscar, perquè és una de les peces més meravelloses que s'han escrit. El segon moviment del quart concert per piano, també de Beethoven, sí? Que té més o menys aquesta mateixa estructura. Té un primer moviment que és molt gran, no? Com amb magnificència, un segon moviment que és molt íntim i després un últim moviment que és ràpid, que és àgil, que ens compensa una mica aquesta expressivitat del segon moviment. Llavors, el segon moviment, què fa Beethoven aquí? Una altra vegada, el protagonisme del violoncel. Llavors, el comencem. Fixeu-vos bé aquest canvi de caràcter, aquesta entrada al segon moviment. Aquesta entrada al violoncel. Aquest tema serà el que després aniran agafant la resta dels instruments. És un moviment que és molt curtet i comença a l'últim moviment i comença a atacar. Això què vol dir? Que no hi haurà cap espai entre el segon moviment i el tercer. Començarà directament, enllaça i comença s'enllaça amb el tercer, que és simplement un rondó. Això, us ho he posat només aquest tema, perquè si us fixeu, La forma del rondó va repetint tota l'estona el mateix tema. Llavors, si vosaltres identifiqueu el primer tema, llavors ja veureu que va sonant. I també que respecte de l'altre és molt més alegre. La seva intenció és fer un final feliç a aquest triple concert. I aquest té un final feliç, i on ens anem a la que no té un final feliç, que és la quarta sinfonia de Wagner. La quarta sinfonia de Wagner, que a més és... Ai, perdó, de Wagner... De Brahms, perdó. Faig massa excuses sobre òpera. És perquè tinc una altra idea al cap i ja veureu que sí que té sentit que hagi dit Wagner. La quarta sinfonia de Brahms, que es considera la sinfonia dramàtica, és un dels pocs casos a la història de la música en els que tenim una sinfonia que acaba malament. Diguem que no acaba amb aquesta idea de que tothom al final s'aixequi i aplaudeixi i tothom es quedi satisfet. De fet, jo us proposo avui que feu vosaltres l'experiment de deixeu-vos portar per la música i quan arriba al final de la sinfonia de Brahms, mireu quina és la sensació que deixa. Sí? Llavors, mirant fonts diferents, em vaig trobar amb un vídeo molt interessant que també us ho recomano, que és aquests vídeos de divulgació de Leonard Bernstein, que suposo que els heu vist moltes, moltes vegades. Llavors té un específic sobre aquesta sinfonia de Brahms que parla durant mitja hora i ens desfà i ens col·loca tot el primer moviment d'aquesta sinfonia de Brahms. Llavors fa una cita que em sembla molt interessant i llavors us la llegeixo, que és el tema de la recepció al seu moment de la figura de Brahms i concretament d'aquesta sinfonia. Llavors nosaltres ara, que per nosaltres Brahms és un personatge increïble, la seva música és una música que ens parla directament al cap i al cor i moltes vegades l'escoltem com si fos una música que haguéssim escoltat sempre, doncs en el seu moment no tenia tants partidaris, també tenia molts detractors precisament de part de wagnerians, perquè estaven enfrontats. Llavors, un músic, compositor i musicòleg, com era Uwe Wolf, va fer una crítica d'aquesta sinfonia de Brahms i deia «Mai he pogut veure una mediocritat, tal vacuïtat i falta de serietat com en la sinfonia en mi menor. Mai s'havia vist en totes les obres de Brahms, de forma tan alarmant. A l'art de composar sense idees ha trobat a Brahms un dels seus més dignes mestres. Com a Déu, Brahms entén el truc de fer alguna cosa a partir de res. Basta d'aquest joc horrible. Sí? I llavors, el que fan aquest vídeo Bernstein és explicar per què precisament el punt més important de Brahms en aquesta sinfonia és aquest. Diu, volem fer-li una crítica, li va fer una lloança perquè l'ha comparat amb Déu i la seva capacitat de fer el tot a partir del no res. És a dir, treballar a partir del desenvolupament continu, que això és la mateixa definició del que és una sinfonia. És a dir, agafar un tema que potser no sembla, no, com els temes de Beethoven, potser un tema que no sembla que tingui aquesta capacitat expressiva i fer tota una sinfonia desenvolupant aquests temes. Llavors, aquesta és una mica la idea d'aquesta quarta sinfonia de Brahms, des del principi. Llavors, comença amb un tema, us ho poso aquí, un tema que són només dues notes i, a més, amb un sentit de simetria, perquè fa dues notes cap a dalt i respost amb dues notes cap a baix. Llavors anireu veient què va fent aquest tema que sortirà al llarg de tot el primer moviment i l'identificareu perquè és molt, 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 molt reconeixible. I fixeu-vos com tenim aquestes dues notes que pugen i dues notes que baixen. I amb això... a fer variacions. Ho escolteu? Vale, llavors no us adelanto molt més, però us proposo que avui, quan esteu al concert, escolteu aquestes notetes i intenteu anar seguint com es van transformant, com van caminant i com van construint tot aquest primer moviment. Aquest primer moviment té, també té una estructura de sonata i anem després cap a un segon moviment que realment és molt, molt, molt més íntim. Aquest segon moviment es relaciona molt també amb l'habilitat de Brahms per tratar veus i sobretot en el context del lead. Sí, llavors és com si nosaltres tinguéssim una veu, un tenor que estigués cantant. Molt bé, llavors aquí, final del primer moviment. I ara fixeu-vos. I aquí ja es comença a aclarir. Llavors, el que es podrien fixar més d'aquest moviment és que us fixeu, comença d'una manera que és com molt poc definida. No? Comença només un instrument, però fins i tot a nivell harmònic no trobem una escala que sigui una escala molt clara que es defineixi on estem. És un mode frigi que és estrany dintre d'una sinfonia i que no s'aclara fins que aquí arriben els clarinets i quan fan el tema dels clarinets diuen, ah, molt bé, això ja ho identifico. No? Això és una tonalitat que puc identificar, però no és només fins que arriba a aquest punt. Brahms aprofita aquest moviment per fer aquesta expressió que és molt més íntima, molt més calmada, abans d'anar cap al tercer moviment, que és tot el contrari. Sí? Llavors, aquí el que tenim, que seria un allegro giocoso, sí? Llavors, aquest moviment és el més semblant a un scherzo que va fer Brahms, tot i que és binari, no? I no ternari, com haurien de ser els scherzos. I llavors, és una peça que és tan alegre, és tan festiva, que fins i tot s'ha dit que és forçadament alegre i forçadament festiva. És a dir, sembla que no acabi que no s'acabem de creure del tot dintre del context d'una sinfonia tràgica. Llavors, seria el... Llavors, tota aquesta alegria que ja veieu que contrasta molt en el segon moviment la veurem durant tot aquest el tercer moviment i a més fins i tot fa servir instruments com per exemple un triangle. Hi ha cites de Brahms que deia els crítics es fixaran tant en el triangle que no faran cas de la resta, no? I llavors no tindrem problemes. Llavors fixeu-vos en això i després també penseu si aquesta sensació d'alegria exultant per vosaltres, connecta, no connecta, la veieu real, la veieu exagerada, això perquè ho penseu una mica vosaltres. I així arribem a l'últim moviment. L'últim moviment d'aquesta sinfonia de Brahms és el que es diu una passacaglia. Sí? Llavors, no sé si sabeu el que és una passacaglia, però sona antic i és antic. Llavors, és una referència a una forma musical antiga sobre la base musical d'una cantata de Johann Sebastian Bach, sí? Que si teniu temps per buscar-la, és la cantata número 150. I en aquesta cantata hi ha un text que diu, el text de la cantata diu, tu, senyor, ets el meu anhel. I més endavant diu, els meus dies de sofriment, Déu els hi posarà fin. I, entre parèntesis, posa amb alegria. Per què? Perquè Brahms es va oblidar d'aquesta part d'amb alegria. No? I llavors va fer tot aquest moviment que té aquesta forma de passacaglia sobre aquest tema de la cantata que veurem ara. Quina és l'altra característica d'aquest final? És un tema amb variacions. Això què vol dir? Que primer presenten un tema i després el van variant una vegada i una altra vegada. Fins quantes vegades? 30 vegades. Sí? O sigui que És qüestió d'identificar molt bé el primer tema i després deixar que us sorprengui. Per què? Perquè no és la intenció detectar tots els canvis, tots els temes d'aquesta manera, sinó que aneu gaudint de totes les transformacions, perquè hi ha transformacions de timbre, ara la fan altres instruments, transformacions d'harmonia, transformacions d'estructura, hi ha molt per treballar sobre aquesta peça. Penseu que una de les crítiques més grans que es van fer a Brahms sobre aquesta sinfonia era que li deien que era massa intel·lectual. Llavors li deien, molt bé, tu creus que la gent està preparada per escoltar això? Llavors jo crec que ho hem d'escoltar sobretot pensant en Gaudí i pensant també en què és el que ens està transmetent. I el que us deia, deixeu que la part del final quedeu vosaltres amb aquesta sensació a veure què us diu. També Brahms, quan va composar aquesta sinfonia, ell deia que estava passant l'estiu als Alps i deia aquí no floreixen ni les cireres. És a dir, i crec que aquesta sensació s'està transmetent a l'obra que estic escrivint, que no sóc capaç de trobar, no, aquest punt com d'alegria. I diu, tinc por de fer una obra que sigui massa tràgica. No? I quan ja estava fent les seves presentacions, perquè quan ell composava una òpera, el que feia era reunir els seus amics a casa, llavors agafaven i amb piano a quatre mans feien la presentació pels amics. I estava un compositor i musicòleg molt important, que era Eduard Hanslick, que era amic seu, i diu, quan va acabar es va quedar callat. I diu, què ha passat? T'ha agradat? No t'ha agradat? Què fem? I li va dir, em sembla que m'he quedat com si dues persones molt intel·ligents m'haguessin donat una palissa. No? Diu, no, és... Llavors, una mica, també, aquesta sensació amb aquest tercer moviment i en la sinfonia sencera. Llavors, us poso només la part del final, el primer tema, perquè com que després ja sabeu que tenim 30 variacions. Espereu. Aquí està. Molt bé, llavors, això ja ha sigut el primer tema. O sigui, que ja veieu que és molt breu, perquè si, aquest moviment durarà un quart d'hora, més o menys, o sigui, i 30 repeticions, ja ho tindreu en compte. A més, l'estructura de la passacaglia ja normalment eren 8 compassos, les que s'anaven repetint una vegada i una altra vegada i una altra vegada. I doncs, té aquesta pujada que heu vist, que va pujant d'intensitat i va pujant l'escala i després baixa cromàticament fins a aquest acord dramàtic. No totes les repeticions són totes amb aquest caràcter. Jo us suggereixo que aneu escoltant i us aneu fixant en quin és el caràcter que va transmetent cadascuna de les variacions. I, bueno, per mi res més. Espero que gaudim molt del concert. Crec que serà un concert preciós i dels que som per gaudir. O sigui que moltes gràcies per estar aquí avui i anem a escoltar el concert.
Consulta la programació dels Parlem de al Cafè Auditori a simfònica.cat. I si vols escoltar els programes de Ràdio Sant Cugat, els trobaràs a cugat.cat.